Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia, s'esperen ocupacions superiors al 90% per aquest tram final de Setmana Santa.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Veritat és que la previsió per aquests dies de Setmana Santa, per les dades que tenim, està sent molt bona. Del 18 al 21, que són els dies festius, evidentment aquest estem a un 93, per tant superior que l'any passat, que estàvem en previsió d'un 82%, ara estem a un 93%. Sí que és veritat que en aquest percentatge no hi tenim en compte les cases de colònies, és a dir, tenim en compte els hotels i pensions, el que són els habitatges d'ús turístic, turisme rural i els càmpings, l'apartat de bungalow.
És la gerent de Turisme Garrotxa, Torina Serra. Des de Turisme Garrotxa es mostren optimistes. Vindran majoritàriament famílies i parelles de l'àrea metropolitana i alguns tipus d'allotjaments com les cases rurals i els apartaments d'ús turístic penjaran pràcticament el cartell de complet. De seguida ampliarem aquest i altres temes abans, però avui és dimecres 16 d'abril del 2025 i el dia, com sempre, té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
El turisme als espais naturals no para de créixer i el Ripollès n'és un exemple clar. L'afluència de visitants als gorgs i rieres ha provocat en alguns casos problemes ambientals i de convivència. Per evitar que aquests entorns tan fràgils es deteriorin, la Diputació de Girona impulsa el projecte Riu Natur, una iniciativa que ja ha començat a actuar sobre el terreny i que aquest estiu farà un pas més per ordenar l'ús públic i garantir-ne la preservació. La diputada delegada de Programes Europeus de la Diputació de Girona és Míriam Lanero.
La demanda dels municipis és ajudar-los a regular i en la mesura del possible també intentar descongestionar aquestes zones de bany que tenen en els seus municipis.
Parlem ara de les vies verdes perquè les vies verdes gironines generen un impacte econòmic de més de 9 milions d'euros. Ho asseguren les darreres dades publicades del Consorci de Vies Verdes de Girona. Fa 6 anys generaven un impacte de 3,5 milions d'euros. Asseguren que les vies verdes són útils per desestacionalitzar el turisme, tot i que els usuaris majoritaris d'aquestes vies són persones que viuen en zones pròximes. El president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona és Joaquim Roca.
L'any 2018, que generava un impacte d'uns 3 milions i mig d'euros, ara mateix doncs estem parlant de gairebé 9 milions i mig, per tant, això s'ha incrementat. Això també és gràcies a que la xarxa d'Ecovies doncs, s'ha anat incrementant amb tots aquests anys. L'aposta des dels ajuntaments, des de la Diputació de Girona, tots estem tirant a una doncs, per anar ampliant aquesta xarxa, cada vegada doncs, hi ha més demanda per part doncs, de persones tant del propi territori com també de visitants que venen d'arreu d'Europa i de la resta de l'Estat.
Beget ha estat un dels municipis fundadors de la nova marca Els Pobles Més Bonics dels Pirineus, una marca que neix amb l'objectiu de reforçar l'atractiu turístic i arribar a un públic més internacional. L'alcalde de Camprodon és Xavier Guitart.
Doncs anys enrere, de fer 4 o 5 anys enrere, ens vam adherir, no, a Pobles Més Bonics d'Espanya, una proposta que ens semblava que era una manera, no, de fomentar i poder arribar a un públic en el qual ens costa molt d'arribar, que és el públic més nacional o més fins i tot internacional. Creiem que era una bona campanya per poder-hi arribar. Ens vam adherir i bueno, la veritat és que tot això ja n'ha tingut els seus fruits, hem aconseguit diversos acords amb empreses bastant grans, amb Pueblos Más Bonitos, i la veritat és que estem molt satisfets.
L'advocat Joan Canyada explica que el procés de mediació generarà més feina pels advocats. Es tracta d'una formalització que ja ha entrat en vigor des d'inicis de mes. Des del Ministeri de Justícia es considera que és una acció necessària per descongestionar els jutjats i alhora apostar per la figura del mediador per no acabar en la via judicial davant certs conflictes.
Ens ha posat una demanda, el que fan, això bé, es fa per, d'alguna forma, treure volum els assumptes judicials que any a any van creixent i els jutjats estan col·lapsats. I a partir d'aquí el que s'ha pensat és, bé, doncs intentem que la gent no actuï tant per la via judicial i actuï més per la via de negociació.
L'Institut La Garrotxa compleix mig segle d'història, 50 anys on ha travessat èpoques diferents amb reptes complexes com la digitalització, la incorporació d'ESO i batxillerat o l'època Covid. Avui hem parlat amb tres dels directors que han passat pel centre sobre l'impacte tan important que tenen els professors, els joves alumnes, en una etapa crucial de la seva formació.
Teníem però una feina que potser ara no teniu, que era donar prestigi a uns estudis que naixien amb desprestigi, perquè era, si tu no tens el graduat de GB, te n'has d'anar a FP, els dolents anaven, sí, a FP, per tant la feina era prestigiar-ho. I vam tornar a tenir altra vegada aquesta feina en el moment que vam començar a fer ESO i batxillerat, perquè també hi havia una mica la desconfiança de dir, aquests centres que han fet només FP seran capaços de fer bé l'ESO i el batxillerat.
És la primera directora de l'Institut Concepció Ferrer. Avui també els alumnes del cicle d'integració social de l'Institut Montse Copa converteixen un podcast en un llibre. Anònims recull històries de col·lectius vulnerables i que sortirà a la llum durant aquest Sant Jordi a Olot. Les històries neixen a partir de quan les dues professores del cicle de grau superior, la Núria i la Marta, proposen a l'alumnat fer un podcast. La resta es converteix en històries que es recullen en desenes de pàgines. Escoltem una de les professores del cicle, Núria Santana.
Que està a l'abast de tothom són els famosos podcasts. Llavors se'ns va ocórrer juntament amb la Marta, que de fet la idea va ser seva, se'ns va ocórrer doncs la idea de plantejar-los doncs que poguessin fer un podcast, no? Llavors jo recordo, i està explicat en el pròleg del llibre, el dia que els hi vam plantejar, no? Que ens van mirar com volent dir, però vosaltres sabeu què és un podcast, no?
I es venen més mones que mai, tot i que el preu del cacau ha pujat. Alguns pastissers asseguren que la venda de tortells s'ha estancat una mica, però diuen que les mones de xocolata segueixen tenint molt reclam. Tot en un moment en què el preu del cacau no para de pujar. En 3 anys ha pujat un 30% a l'IPC. El pastisser i xocolater és Jordi Ferrer.
El preu del cacau, com que ja fa durant tot aquest any que s'ha anat incrementant, ja s'ha anat repercutint de mica en mica, en el que sigui ja quan era l'època de Nadal amb els torrons, i ara una mica també amb la xocolata. S'han hagut de pujar una mica les mones pel fet aquest, no?
I avui en esport, el pilot de trial Martí Vayreda vol tornar al 100% aquesta temporada a lluitar per les medalles. Després d'una bona pretemporada, el Garrotxí ja es prepara per competir els millors campionats internacionals. A més, per preparar la tornada de la competició, ha entrenat juntament amb el ciclista dues vegades campió del món, Alejandro Montalvo, a la Garrotxa.
Jo porto 2 anys que he estat amb una lesió de creuats i de menisc. Ja em vaig tancar el 2023, em vaig tancar el menisc i vaig acabar la temporada com vaig poder. El 24 vaig estar els 9 mesos després de l'operació i vaig enganxar-me a finals de temporada ja. I ara aquest any el meu objectiu és, ja amb tot ja cobert, ja estic recuperat al 100%, és doncs tornar a trobar el meu 100%, no? I tornar a estar allà davant, estar als podis i això, i lluitar per les medalles a totes les copes del món i competicions.
I 25 nens i nenes participen en una nova edició del Casal Esportiu de Setmana Santa. Es tracta d'un casal multiesportiu on practiquen disciplines esportives com l'escalada o l'atletisme, entre d'altres. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
Vull començar novament una edició del Casal de Setmana Santa, aquest casal esportiu que des de fa anys ja han consolidat a la ciutat per poder fer una oferta esportiva durant aquestes vacances de Setmana Santa, i on convidem a tots aquests infants que avui han començat amb aquests jocs de coneixença a poder gaudir d'aquestes vacances i al mateix temps descobrir diverses pràctiques esportives, com són l'escalada, l'atletisme i el tennis, que són algunes de les activitats i esports que aniran practicant durant els pròxims dies.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui és notícia tot això. La Generalitat aprova més de 7.000 places públiques el 2025. El govern espanyol no ha retirat encara la taxa de reposició com va prometre el gener del 2024. Relleven el representant de la Generalitat a la Catalunya Nord després de setmanes de polèmica. El substituirà Albert Piñeira, exalcalde de Puigcerdà i excandidat de Junts al Senat. La Generalitat Valenciana admet que va esborrar les imatges del Palau 15 dies després de la Dana. L'executiu valencià assegura que ho va fer en compliment de la llei perquè no hi havia cap cap requeriment judicial. En l'àmbit internacional, la Xina prohibeix a les companyies aèries importar avions de la nord-americana Boeing. Pequín continua la batalla arancelària amb un atac directe a la indústria aeronàutica dels Estats Units. Cuerpo optimista sobre un acord entre la Unió Europea i els Estats Units pels aranzels. El ministre d'Economia s'ha reunit amb el secretari del Tresor dels Estats Units, que va advertir a Espanya que acostar-se a la Xina pels aranzels seria com tallar-se el coll. I en esports, el Barça suma la primera derrota de l'any, però torna a unes semifinals de la Champions 6 anys després de perdre 3-1 al camp del Borussia Dortmund. Els blaugranes, que s'enfrontaran a Bayern o Inter, perden la imbatibilitat del 2025 després d'un partit per oblidar amb un hat-trick de Guirassy.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Sembla que el temps seguirà inestable, matinada, matí de dimecres, algunes pluges, refresca notablement, podria nevar una mica més avall, fins a 1.300-1.400 metres, i a la tarda pot repetir algun ruixat, però una mica menys. La pluja seria sobretot matinada, matí de dimecres. I dijous, divendres, hi ha una pausa. Dijous Sant, Divendres Sant, Setmana Santa, més clarianes amb més sol, baixa la temperatura nocturna, però puja una mica de dia. I dissabte i diumenge tornen els ruixats, sobretot matinada, matí de dissabte i tarda de diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja amb el nostre tema de portada de l'informatiu matinal d'avui, dimecres 16 d'abril del 2025. S'esperen ocupacions superiors al 90% per aquest tram final de Setmana Santa. Des de Turisme Garrotxa es mostren optimistes, vindran, diuen, majoritàriament famílies i parelles de l'àrea metropolitana, i alguns tipus d'allotjaments, com les cases rurals i els apartaments d'ús turístics, penjaran pràcticament el cartell de complet. Gerard Puigdemont.
S'espera un bon tram final de Setmana Santa pels responsables d'allotjaments turístics de la comarca. Els visitants vinen a buscar la Garrotxa en atur i tranquil·litat. Es calcula que majoritàriament es faran estades de 3 nits. En parla Torina Serra, gerent de Turisme Garrotxa.
La veritat és que la previsió per aquests dies de Setmana Santa, per les dades que tenim, està sent molt bona. Del 18 al 21, que són els dies festius, evidentment aquest estem a un 93, per tant superior que l'any passat, que estàvem en previsió d'un 82%, ara estem a un 93%. Sí que és veritat que en aquest percentatge no hi tenim en compte les cases de colònies, és a dir, tenim en compte els hotels i pensions, el que són els habitatges d'ús turístic, turisme rural i els càmpings, l'apartat de bungalows.
I és que precisament a les cases de colònies s'esperen ocupacions altes, sobretot els dies posteriors, pensant en les colònies escolars de les pròximes setmanes. S'espera un 87% d'ocupació a hotels i pensions, un 94% a les cases rurals, un 98% als apartaments d'ús turístic i un 95% als càmpings. Xifres que encara poden ser superiors donat el nombre de reserves d'última hora.
Normalment el perfil que tenim per Setmana Santa és gent de proximitat, a Barcelona, Rodalies. Sí que és veritat que també s'acosta gent de Lleida, també, i de l'estat espanyol el percentatge és més baixet. Sí que és veritat que de les comunitats de l'estat espanyol els que més ens visiten sempre són País Basc i Madrid i València. Aquestes tres són les comunitats. Mercat familiar, sobretot, també parelles que venen a caminar, senderisme, cicloturisme.
Des de Turisme Garrotxa es potencia durant aquests dies les visites guiades i tota mena d'activitats que es poden trobar al portal web o garrotxa.com. Una qüestió clau serà veure també quin temps fa per aquests dies.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I el turisme als espais naturals no para de créixer i el Ripollès n'és un exemple clar. L'afluència de visitants als gorgs i rieres ha provocat, en alguns casos, problemes ambientals i de convivència. Per evitar que aquests entorns tan fràgils es deteriorin, la Diputació de Girona impulsa el projecte Riu Natur, una iniciativa que ja ha començat a actuar sobre el terreny i que aquest estiu farà un pas més per ordenar l'ús públic i garantir-ne la preservació. Judit Espert.
Els espais de bany naturals del Ripollès es preparen per a un nou estiu amb molta afluència de visitants. Per protegir aquests entorns fràgils, la Diputació de Girona manté en marxa el projecte Riu Natur, que tornarà a desplegar brigades ambientals i informadors en 8 municipis de la comarca. Paral·lelament, s'estan elaborant plans de gestió i diagnosis ambientals per ordenar l'ús dels gorgs i conèixer millor l'estat ecològic de les zones humides. Segons la diputada de Programes Europeus, Míriam Lanero, la clau és ajudar els municipis a regular i descongestionar els espais més vulnerables.
La demanda dels municipis és ajudar-los a regular i en la mesura del possible també intentar descongestionar aquestes zones de bany que tenen en els seus municipis.
Danero recorda que Riu Natur no substitueix les tasques municipals, sinó que les reforça gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation.
Intentem reforçar el que ja s'està fent, aprofitant doncs uns recursos que venen doncs d'Europa.
El municipi té la seva pròpia realitat. A partir dels plans d'ús local s'han començat a definir solucions adaptades a les necessitats concretes. Això es tradueix en accions molt diverses, des de la neteja forestal fins al control d'accessos o la senyalització ambiental.
Es detecten les necessitats i es busquen solucions en aquests problemes o en aquests reptes doncs que encara en els municipis, des de doncs construcció d'aparcaments dissuasoris o creació doncs de rutes o camins per arribar al recurs, instal·lació de lavabos secs. Bé, hi ha diferents doncs actuacions en funció doncs també de la casuística.
Les vies verdes gironines generen un impacte econòmic de 9,5 milions d'euros, ho asseguren les darreres dades publicades del Consorci de Vies Verdes de Girona. Fa 6 anys generaven un impacte de 3,5 milions. Asseguren que les vies verdes són útils per desestacionalitzar el turisme, tot i que els usuaris majoritaris d'aquestes vies són persones que viuen en zones pròximes.
El Consorci de Vies Verdes de Girona ha presentat noves dades d'impacte de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines. Feia 6 anys que no realitzaven un estudi d'aquest tipus i ara es constata que les ecovies són més utilitzades. En parla Joaquim Roca, president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona.
L'any 2018, que generava un impacte d'uns 3 milions i mig d'euros, ara mateix doncs, estem parlant de gairebé 9 milions i mig, per tant, això s'ha incrementat. Això també és gràcies a que la xarxa d'ecovies doncs, s'ha anat incrementant en tots aquests anys. L'aposta des dels ajuntaments, des de la Diputació de Girona, tots estem tirant a una doncs, per anar ampliant aquesta xarxa, cada vegada doncs, hi ha més demanda per part doncs, de persones tant del propi territori com també de visitants que venen d'arreu d'Europa i de la resta de l'Estat.
De les dades presentades destaca que un 90% dels usuaris de les vies verdes són persones residents a la zona i que les vies verdes són un bon element desestacionalitzador. També es constata que de mitjana cada visitant deixa uns 102 euros en establiments pròxims. En total hi ha 160 quilòmetres de vies verdes a tota la demarcació de Girona.
Seguir connectant la xarxa entre municipis, puguem fer rutes que siguin tan aptes per bicicleta, per anar a peu, per a tots els públics. Això és el que tenim ara actualment i que estem treballant.
Moltes persones utilitzen les vies verdes per fer esport, però també per desplaçar-se d'un lloc a un altre.
I Beget ha estat un dels municipis fundadors de la nova marca Els Pobles Més Bonics del Pirineus, una marca que neix amb l'objectiu de reforçar l'atractiu turístic i arribar a un públic més internacional. Carolina Ríos.
Beget se uneix a la marca Els Pobles Més Bonics dels Pirineus, un projecte que uneix un total de 12 municipis del Pirineu i prepirinenc català, aragonès i navarrès, amb l'objectiu de reforçar el seu atractiu turístic i cultural sota un segell comú d'excel·lència. Ho explica Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
Doncs anys enrere, deu fer 4 o 5 anys enrere, ens vam mantenir, no, a Pueblos Más Bonitos d'Espanya, una proposta que ens semblava que era una manera, no, de fomentar i poder arribar a un públic en el qual ens costa molt d'arribar, que és el públic més nacional o més fins i tot internacional. Creiem que era una bona campanya per poder-hi arribar. Ens vam mantenir i, bueno, la veritat és que tot això ja n'ha tingut els seus fruits, hem aconseguit diversos acords amb empreses bastant grans en Pueblos Más Bonitos i la veritat és que estem molt satisfets i per tant ara anem a la segona fase, no? Pobles Més Bonics del Pirineu. Per nosaltres és un projecte molt engrescador, molt enriquidor. Vam fer l'assemblea fa aproximadament una setmana que es va fer aquesta trobada a la qual es va fer la primera trobada d'aquests pobles.
El propòsit d'aquesta nova marca és molt semblant a la de los pueblos más bonitos de España, però en aquest cas es vol arribar a un públic més internacional. A més, un dels eixos claus d'aquest projecte serà la futura integració de municipis francesos per tal d'enfortir la visibilitat conjunta i la promoció dels valors patrimonials, culturals i gastronòmics.
Sí que és cert que nosaltres tenim moltes dades de turisme, tenim moltes dades de gent que ens ve a visitar, però sí que és cert que el gran gruix és àrea metropolitana, quan no és província de Girona, i ens falta una mica aquest públic més internacional que trobem a faltar, aquest públic que no acaba d'arribar, no, a la nostra vall, a la vall de Camprodon, i voldríem una mica això, que aquest públic acabés d'arribar, el públic que arribés a la vall de Camprodon, aquest públic més internacional.
Fins a dia d'avui, Baiget és l'únic poble de la comarca del Ripollès que forma part del Club de los Pueblos Más Bonitos de España i ara dels pobles més bonics dels Pirineus.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I l'advocat Joan Canyada explica que el procés de mediació generarà més feina pels advocats. Es tracta d'una formalització que ja ha entrat en vigor des d'inicis de mes. Des del Ministeri de Justícia es considera que és una acció necessària per descongestionar els jutjats i alhora apostar per la figura del mediador per no acabar en la via judicial davant certs conflictes. Roger Serna.
Des d'inicis d'aquest mes d'abril és obligatori recórrer els mitjans adequats a solució de controvèrsies en assumptes civils i mercantils abans d'iniciar qualsevol procés judicial, amb l'objectiu de reduir litigis i agilitzar la tramitació. La llei d'eficiència judicial estableix que, tret de les excepcions previstes, tutela de drets fonamentals, filiació, concursals, mesures cautelars o casos de violència de gènere, entre d'altres, serà obligatori acreditar l'intent de solució extrajudicial abans d'interposar una demanda. Entre els mecanismes contemplats hi ha la mediació, la conciliació, l'opinió experta independent, l'oferta vinculant confidencial, l'advocacia col·laborativa i la negociació directa entre les parts. N'ha donat més detalls l'advocat garrotxí Joan Canyada.
Abans de posar una demanda, el que fan, això bé, es fa per, d'alguna forma, treure volum als assumptes judicials que any a any van creixent i els jutjats estan col·lapsats. I a partir d'aquí el que s'ha pensat és, bé, doncs intentem que la gent no actuï tant per la via judicial i actuï més per la via de negociació.
Segons el Ministeri de Justícia, amb aquesta mesura es passa d'una cultura del litigi a una cultura del diàleg i de l'acord, cosa que hauria de permetre reduir la càrrega de treball dels tribunals i oferint als ciutadans una via més ràpida i eficient de resolució de conflictes. Però Canyada remarca que es tracta d'una formalització que ara generarà més feina als advocats.
El que passa és que a nosaltres ens complica la vida, certament. Els professionals del dret ens complica la vida perquè coses que, o sigui, aquesta mediació informal que ja veníem efectuant i que moltes vegades és efectiva, ara l'hem de formalitzar, l'hem d'acreditar i, en definitiva, hem d'encarir el procediment.
A més, la norma modifica el sistema de costes, ja que els tribunals entraran a valorar si efectivament alguna de les parts s'ha negat a solucionar el conflicte de manera consensuada, cosa que tindrà un impacte en el criteri per a la seva imposició.
I l'Institut La Garrotxa compleix mig segle d'història, 50 anys on ha travessat èpoques diferents amb reptes complexes com la digitalització, la incorporació d'ESO i batxillerat o l'època Covid. Avui hem parlat amb tres dels directors que han passat pel centre sobre l'impacte tan important que tenen els professors als joves alumnes en una etapa crucial de la seva formació. Néstor Carvajal.
L'Institut La Garrotxa fa 50 anys des de que es va construir. El centre educatiu de secundària va començar sent un lloc de formació professional i no va ser fins molt més tard que es va arrencar amb l'educació d'ESO i batxillerat. Tal com explica la primera directora del centre, Concepció Ferrer.
Teníem però una feina que potser no teniu, que era donar prestigi a uns estudis que naixien amb desprestigi, perquè era, si tu no tens el graduat de GB, te n'has d'anar a FP. Els dolents anaven, sí, a FP. Per tant, la feina era prestigiar-ho. I vam tornar a tenir altra vegada aquesta feina en el moment que vam començar a fer ESO i batxillerat, perquè també hi havia una mica la desconfiança de dir... aquests centres que han fet només FP seran capaços de fer bé l'ESO i el batxillerat.
En mig segle d'història, l'Institut ha travessat moltes èpoques de canvis i una de les més recents té a veure amb la digitalització. L'actual directora de l'Institut La Garrotxa, Elisabet Regi, explica com ho estan abordant.
Digitalització amb un pes molt important i un dels problemes a les que te trobes és aquesta, no? Aquesta problemàtica, doncs, amb tema mòbils, tema ordinadors, no? Que hem passat potser d'un extrem a l'altre, no? El Covid ens va portar a una situació de que evidentment necessitàvem, doncs, estar tots connectats i ens vam pensar que la connexió havia d'irrompre l'aula totalment i ara potser ens estem donant compte que hem de fer una mica un pas enrere, no? I de que s'han de posar límits, doncs, tema mòbil, doncs, està totalment prohibit dintre el centre.
Resi afegeix que és important trobar l'equilibri entre les dues parts, però que cal tornar a fer servir mètodes més tradicionals.
I del Garrotxa marxem al Montsecopa perquè alumnes del cicle d'integració social de l'Institut Montsecopa converteixen un podcast en un llibre. Anònim recull històries de col·lectius vulnerables i que sortirà al llum durant aquest Sant Jordi a Olot. Les històries neixen a partir de quan les dues professores del cicle de grau superior, la Núria i la Marta, proposen a l'alumnat fer un podcast. La resta es converteix en històries que recullen en desenes de pàgines.
Motivar els alumnes perquè facin projectes cada vegada és més difícil a les aules, però des del professorat es busquen eines perquè siguin tasques que criden l'atenció dels joves i una d'elles pot ser a través de les modes actuals. És el camí pel qual han optat el cicle de grau superior d'integració social de l'Institut Montsecopa. Han fet un llibre a través d'un podcast creat pels mateixos alumnes on expliquen històries relacionades amb col·lectius vulnerables de la nostra societat. Una idea que sorgeix fa uns mesos, tal i com explica una de les professores del cicle, Núria Santana.
Que està a l'abast de tothom són els famosos podcasts. Llavors se'ns va ocórrer juntament amb la Marta, que de fet la idea va ser seva, se'ns va ocórrer, doncs, la idea de plantejar-los, doncs, que poguessin fer un podcast, no? Llavors jo recordo, i està explicat en el pròleg del llibre, el dia que els hi vam plantejar, no? Que ens van mirar com volent dir, però vosaltres sabeu què és un podcast, no?
A través de les històries convertides en càpsules d'àudio es va anar fent gran el projecte i des del cicle de grau superior d'integració social van decidir portar-ho al carrer. Per fer-ho realitat han fet un llibre d'una sèrie d'històries que les mateixes professores diuen que toquen la fibra. Marta Saustre, professora també del grau superior, detalla com una idea inicial ha acabat convertir-se en un llibre.
Els vam proposar que aquest podcast el tornessin, bueno, que l'escrivissin en format relat, sempre pensant, posant-se a la pell d'una persona d'un col·lectiu vulnerable, i que ho expliquessin sobretot amb això, no? Posant-se al lloc de l'altra persona, intentant sentir el que podria sentir l'altra persona, que realment és una tasca molt difícil, perquè si no l'has viscut en pròpia persona és molt difícil posar-te a la pell d'una altra, però el resultat és que va ser fantàstic, van sortir històries que realment quan les llegeixes se't posa la pell de gallina.
Una de les encarregades de fer realitat el llibre Anònims ha estat l'alumna d'integració social de l'Institut Montsecopa, Nur Santana.
Vam començar amb el projecte de l'assignatura del cicle i cadascú ens vam dividir per grups i cadascú va triar el col·lectiu que va voler. Llavors tots aquests col·lectius són col·lectius als quals els integradors socials poden treballar amb ells per donar-los suport i acompanyament, i a partir d'aquí ens van proposar fer un podcast i cada grup, doncs, va decidir fer el podcast de la manera que va voler.
Anònims, llibre dels alumnes del grau superior d'integració social de l'Institut Montsecopa, es podrà aconseguir durant la tarda de Sant Jordi a la parada que farà el centre educatiu.
Més notícies, es venen més mones que mai, tot i que el preu del cacau ha pujat. Alguns pastissers asseguren que la venda de tortells s'ha estancat una mica, però diuen que les mones de xocolata segueixen tenint molt reclam. Tot en un moment en què el preu del cacau no para de pujar. En 3 anys ha pujat un 30% a l'IPC.
Fa 3 anys que el preu del cacau està pujant considerablement. La forta demanda d'altres països i la indústria gran escala han fet pujar el preu d'aquesta primera matèria, més que imprescindible pels pastissers i xocolaters. Tot plegat es repercuteix en un increment del preu de les mones aquests dies. En parla Jordi Ferrer, pastisser i xocolater.
El preu del cacau, com que ja fa durant tot aquest any que s'ha anat incrementant, ja s'ha anat repercutint de mica en mica en el que sigui ja quan era l'època de Nadal amb els torrons i ara una mica també amb la xocolata. S'han hagut de pujar una mica les mones pel fet aquest, no?
De mones, però, se'n venen moltes. Segons en Jordi, la tradició de comprar aquest postre típic de Setmana Santa segueix més viva que mai. Admet que les mones de Sara i de fruites han baixat una mica, però les de xocolata precisament no. També diu que s'ha estancat la venda de tortells. Aquests dies espera vendre unes 400 mones de xocolata. Famones de tota mena, representen alguns clubs esportius de la ciutat, però també amb els típics ous, i fins i tot mones per primer jugar-hi, com per exemple un memori de la faràndula, i després menjar-se-la. Enguany la temàtica escollida ha estat la música, i per això la mona monumental de l'entrada de l'establiment s'hi representa la festa del desè aniversari de Can Ferrer.
Hem muntat una mica de festival de música, en una part tenim el que és l'escenari amb tots els actors cantants que van actuar, i l'altra part tenim una mica el village, on hi tenim representat les parades de la gent, les taquilles, el menjar, els gelats, vull dir això. Però el guapo d'aquí és que hem reproduït amb xocolata totes les persones que durant aquests 10 anys han treballat aquí a Ferrer Xocolata. També hi ha algun extra de més que li hem demanat si li podien posar, i és maco perquè quan veus la gent com entra i comença a fixar-se amb tots els personatges que hi ha, comença, ah, que coneixem aquest, que aquest és tal, aquest l'has fet més jove, aquest no sé què, i és divertit sentir els comentaris i que t'ho comentin.
En Jordi diu que no se li acaben les idees. De fet, admet que ja té el tema de l'any que ve pensat i està donant voltes a la temàtica del 2027.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I en esports, el pilot de trial Martí Vallereda vol tornar al 100% aquesta temporada i lluitar per les medalles. Després d'una bona pretemporada, el Garrotxí ja es prepara per competir els millors campionats internacionals. A més, per preparar la tornada a la competició, ha entrenat juntament amb el ciclista dues vegades campió del món, Alejandro Montalvo, a la Garrotxa.
El pilot de bici trial Martí Vallereda vol tornar a situar-se altre cop al cim mundial d'aquesta disciplina. Després de mesos i mesos de lesió i on li ha costat tornar al màxim nivell, ara l'objectiu del Garrotxí és el de tornar al 100%. Vallereda està començant la temporada. Ara ja s'han fet dues competicions internacionals fa un temps per preparar la temporada. Els campionats internacionals arriben d'aquí a pocs mesos. A finals de juny i principis de juliol arriben les Copes del Món i el Mundial de Bici Trial, que se celebra aquest novembre a l'Aràbia Saudita. Vallereda explica que físicament ja està al màxim i que ara falta acabar d'ajustar alguns detalls tècnics i tàctics per intentar tornar a competir a les primeres posicions.
Jo porto 2 anys que he estat amb una lesió de creuats i de menisc. Ja em vaig tancar el 2023, em vaig trencar el menisc i vaig acabar la temporada com vaig poder. El 24 vaig estar els 9 mesos després de l'operació i vaig enganxar-me a finals de temporada ja. I ara aquest any el meu objectiu és ja, amb tot ja cobert, ja estic recuperat al 100%, és doncs tornar a trobar el meu 100%, no? I tornar a estar allà davant, estar als podis i això, i lluitar per les medalles a totes les copes del món i competicions.
Vallereda fa un temps que ha canviat d'equip i ara està amb Comas Trial, una marca catalana que s'adapta molt bé ell i també al trial actual. Amb el nou equip i amb la lesió de creuats totalment recuperada, Vallereda vol seguir entrenant al màxim per arribar bé als campionats mundials. A més, explica que les instal·lacions que té per poder-ho fer són ideals.
Sí, aquí, com veus avui, no, venen pilots de la talla de l'Alejandro Montalvo, que és bicampió del món. La idea d'aquest camp de trial era suplir una necessitat que hi havia als camps de trial de Catalunya, que és que no hi havia passos d'equilibri i de precisió, zones així que com a Madrid sí que podrien tenir, per exemple, i per això aquest camp és purament de precisió i d'equilibri, no? Que són troncs i també respectant l'entorn on estem, no?
A més, durant uns dies no ha entrenat sol, sinó que ha comptat amb l'acompanyament d'Alejandro Montalvo, que és bicampió del món en Elite 20.
Bueno, la verdad es que es un sitio espectacular, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocerlo por Martí, ¿no? De venir aquí, estar entrenando con él en su casa y demás, de venir hasta este circuito, ¿no? Y la verdad es que pues contento, ¿no? De poder entrenar aquí, de poder preparar la temporada. Es un sitio espectacular y bueno, este circuito en concreto pues a mí personalmente me viene muy bien, es un circuito muy técnico, es un circuito que para preparar competiciones importantes está genial, también para los más pequeños, o sea que contento de estar aquí.
A més, Bayret explica que a escala comarcal està intentant amb les classes i formacions que fa el parc de Sant Roc tornar a recuperar les ganes de practicar aquest esport a la ciutat, tal com s'havia fet al Club Bike Trial Garrotxa.
I 25 nens i nenes participen en una nova edició del Casal Esportiu de Setmana Santa. Es tracta d'un casal multiesportiu on practiquen disciplines esportives com l'escalada o l'atletisme, entre d'altres. Natàlia Moreno.
Arriba la Setmana Santa i, com ja és costum, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot organitzen una nova edició del Casal Esportiu al Pavelló d'Esports de la ciutat. La idea de la consistòria és seguir amb la mateixa línia dels casals que es duen a terme durant el Nadal i que tenen com a objectiu que els nens i nenes coneguin i practiquin diferents esports. Aquest casal multiesportiu ha començat aquest dilluns i ha comptat amb la participació de 25 infants que tenen entre 4 i 10 anys. Durant aquests dies poden practicar esports com l'escalada, l'atletisme, el tennis i altres jocs en grup, entre d'altres. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, valora aquests primers dies de casal.
Vull començar novament una edició del casal de Setmana Santa, aquest casal esportiu que des de fa anys ja han consolidat a la ciutat per poder fer una oferta esportiva durant aquestes vacances de Setmana Santa, i on convidem a tots aquests infants que avui han començat amb aquests jocs de coneixença a poder gaudir d'aquestes vacances i al mateix temps descobrir diverses pràctiques esportives com són l'escalada, l'atletisme o el tennis, que són algunes de les activitats i esports que aniran practicant durant els pròxims dies.
Tots aquests 25 participants s'agrupen durant el dia segons l'edat que tenen. A més, un dels objectius d'aquest casal multiesportiu és la socialització entre els nens i nenes i també que puguin aprendre a treballar en equip. A més, des de l'àrea d'esports compten amb el suport de diferents entitats de la ciutat com el Club Tenis Taula Olot i el Terra de Volcans Club Atletisme Olot, que s'encarreguen de formar i donar suport als participants quan és necessari. Aquest casal de Setmana Santa finalitzarà aquest dijous 17 d'abril. Tot i que la participació és inferior a la d'altres edicions, tots els nens i nenes estan contents de poder-hi participar, ja que també aprofiten per tenir contacte amb l'aire lliure i la natura. L'horari del casal és matinal, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I nosaltres ho deixem aquí a l'informatiu d'avui, dimecres 16 d'abril del 2025. Com sempre, podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web i també, òbviament, a les nostres xarxes socials. Que passeu un bon dia i gràcies per la confiança de cada dia.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.